Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. S'ha acabat la Lliga amb el títol per l'Atlètic de Madrid i els descensos pel Huesca, Valladolid i Eibar. I, per tant, en clau Barça ja estem centrats en els temes de futur. S'ha de resoldre el futur de Ronald Koeman. El tècnic va dir, després de guanyar a Eibar, que vol seguir... I ahir, a l'acomiadar-se dels seus jugadors en un esmorzar a la ciutat esportiva, els hi va dir que esperava tornar-los a veure aviat, però Laporta decideix. Serà després de la final de la Champions quan s'oficialitzin les arribades del Kun Agüero i d'Eric García. Està molt a prop també del Barça Depay i en el capítol de sortides, pendents de les reunions amb els representants de determinats jugadors per veure quines sortides es produeixen i a quin tipus de pactes es poden arribar. La notícia del matí, però, és la llista de Luis Enrique per l'Eurocopa, que arrenca a l'11 de juny. La gran notícia és que es queda fora Sergio Ramos. De fet, no hi ha a la llista cap jugador del Real Madrid. Del Barça hi van 3, Pedri, Alba i Busquets. A segona divisió, l'Espanyol no va passar de l'empat davant del Tenerife, empat a 1, i no és encara campió de Lliga. El Mallorca sí que va guanyar el seu partit, així que l'Espanyol haurà de guanyar en l'última jornada al camp de l'Alcorcón per assegurar-se el campionat. Hi ha un parell de polèmiques entre l'Espanyol i el Barça les últimes hores. Una és que el Barça s'emporta 6 futbolistes del futbol base de l'Espanyol, cosa que a l'Espanyol no agrada, i l'altra és que l'equip femení, per una decisió de club, no va fer el passadís al Barça per haver guanyat la Champions, cosa que no ha agradat al Barça. Avui es disputa el gruix de la penúltima jornada segona, horari unificat, a partir de les 9 de la nit tenim, per tant, tiempo de juego des de 8:45, Girona-Alcorcón, el Girona pot tancar plaça de promoció d'ascens, i Sabadell-Ponferradina, o Ponferradina-Sabadell, millor dit, toca guanyar... No, ja ho he dit bé al principi, Sabadell-Ponferradina, toca guanyar i esperar que els rivals fallin per mantenir opcions de salvació. En futbol internacional, la notícia del cap de setmana és que el Lille s'ha proclamat campió a França. La notícia més aviat és que la Lliga no l'ha guanyat el PSG. En bàsquet, el Barça ja s'entra en la Final Four de l'Eurolliga, divendres semifinal contra el Milan. S'ha confirmat que tindrem un Barça-Penya, Barça-Juventut, als quarts de final de la Lliga CB a partir de la setmana que ve, després de la final a 4. El Barça d'hoquei patins, campió de Lliga. El Giro d'Itàlia avui, 16a etapa, ja pels Dolomites, etapa que s'ha hagut de retallar per culpa del mal temps. I dos noms propis més. Carlos Sainz, que va aconseguir a Monte Carlo el seu primer podi en Ferrari, a l'acabar segon, i Phil Mickelson, vencedor del PGA amb 50 anys. Un cap de setmana que va començar amb una terrible notícia, la mort als 46 anys del que va ser porter del Barça, entre d'altres equips, i actualment director esportiu de l'Oviedo, Francesc Arnau. El nostre condol a la família i als amics del Francesc, que, com s'ha vist a les últimes hores, eren molts perquè era un bon tipus. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Minguella i el Poli Rincón i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, ara que s'ha acabat la temporada, us demanem que poseu nota a la feina que ha fet Ronald Koeman. Li poseu un excel·lent només al 6%, un notable al 13%, un aprovat la immensa majoria, 60%, un suspens al 21%. I en clau espanyol, després dels resultats d'ahir, la pregunta és si creieu que l'Espanyol serà campió de Lliga a segona. Creieu que sí, la majoria, 63%, que no, el 37%. L'Héctor García està al control de so, Silvia Ortiz i Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, la pilota ja roda Esports COPE. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Pues por no atropellar un gato me lleva por delante tres motos aparcadas. La que he liado. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope! En Ipurúa, 53 segundos de juego de la primera parte. Ibar 0, Barça 0.
La ronda de tiempo.
Y hay gol en Ibar, Olín. Gol del Barça, gol. Llegó solo en el área pequeña de volea, marca el francés. Eibar 0, Barça 1, Antoine Griezmann.
Reza el Cholo, mira el árbitro, su cronómetro. La liga en una jugada, se va a acabar. Final. El Atlético de Madrid, el equipo que nunca deja de creer, acaba de ganar la liga en Valladolid.
Doncs s'ha acabat la Lliga amb la victòria del Barça per 0-1 al camp de l'Eibar, amb gol, amb golaç de Griezmann, un Barça que acaba tercer a 7 punts del campió, finalment, l'Atlètic de Madrid, i a 5 del segon classificat, que és el Real Madrid. I ara el Barça ja toca pensar en el futur. Per exemple, en el futur de l'entrenador Ronald Koeman.
Yo pienso que no es el último. Entonces, tengo contrato y no sé... Habláis mucho sobre este tema, pero estoy tranquilo. Si hay algo que el club quiere cambiar, me tiene que hablar.
Saludo al Manuel Oliveros. Oli, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, Joan, què tal?
Estàvem pendents de si ja avui mateix es podia produir una trobada entre el president i l'entrenador, però no s'ha produït de moment.
No, ahir ja ho vam dir, a Tiempo de Juego, amb Paco González. Avui era jornada de descans, ens deien des de... posició de Joan Laporta, del president del Barça, de manera que avui era jornada de descans, festiu a Catalunya, per tant, avui no s'ha produït aquesta trobada tal com es podria haver pensat.
Molt bé. Volem saludar també a Lluís Canut, company de TV3 i una de les persones, com sabeu, més properes a Ronald Koeman. Hola, Lluís, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com estem?
Bona tarda, Lluís. Què, el míster ha dedicat al matí a jugar al golf, no?
Sí, era el que tenia previst dintre d'aquesta espera... Que protagonitza tot, que espera que arribi la trucada per part de Joan Laporta convocant-lo a la reunió on se li ha de comunicar quin ha de ser el seu futur, doncs aprofitant que ahir els jugadors, la plantilla del Barça, va començar oficialment les seves vacances, doncs Ronald Koeman aquest matí ha anat a jugar a golf, a distreure's, a esvair-se una miqueta de tota aquesta tensió competitiva que hi ha hagut al llarg de les últimes setmanes, i insisteixo esperant doncs quin és el desenllaç del seu futur més immediat.
Sí, tots estem pendents d'això. Ahir el míster va tenir un últim esmorzar abans de donar per finiquitada la temporada amb els seus futbolistes. I Lluís, en aquest esmorzar, una mica el missatge de Koeman als jugadors és: espero que ens tornem a veure el juliol, no?
El juliol ja no va arribar a dir-ho, tinc entès. Ell, en primer lloc, va agrair l'esforç de tots els integrants de la plantilla al llarg de la temporada. Es va felicitar per la conquesta d'un títol com la Copa del Rei. Va desitjar molta sort als internacionals en les seves respectives cites en aquesta pròxima Eurocopa i en la Copa Amèrica, i aleshores va dir allò de espero veros bien pronto, però sense especificar si seria el mes de juliol o allò que pot quedar una cosa com ambigua, diuen, bueno, no, hasta la vista, no? Però pel que em comenten els que van assistir a aquesta trobada, que en cap moment va sonar a comiat de Ronald Koeman, si no va deixar la porta oberta a tornar-se a veure doncs, d'una manera més immediata possible amb els seus jugadors.
Hay misterio, Lluís, precisament en esas frases, ¿no? Y están preguntando lo mismo que ha podido decir en el último contacto Zidane con el Real Madrid, ¿no? ¿Se ha despedido o no se ha despedido y tal? Y ayer estábamos inquietos en eso. Pero a mí me tranquiliza, y además es el mensaje que está diciendo últimamente: oye, chicos, yo tengo contrato hasta el 2022, así que lo que debe de hacer es eso. Espero veros pronto. Ayer me decían, Lluís, que hoy descansaban, es decir, también no me lo decían por parte de Koeman y tal, sino por parte de Laporta, pero tú sabes si mañana ya no hay descanso o todavía no hay
descanso. Yo creo que, Manolo, que demà ya no hi hauria d'haver descans, ¿no? I a més a més, aquesta és una situació que s'ha de resoldre el més aviat possible, perquè no té sentit prolongar aquesta incertesa, entre altres coses, perquè el Barça té per davant una intensa planificació de la temporada que ve, ha de dur a terme aquest pla renove de la plantilla, i com més aviat s'hi posin, millor, no? I, òbviament, tot això comença per saber qui ha de liderar aquesta plantilla la temporada que ve. Si ha de ser Koeman o ha de ser un altre que arribi des de fora. I aleshores, per tant, per marcar els criteris que s'han de seguir, per tant, doncs, allargar això més del compte no tindria cap sentit. Quan, a més, tinc la sensació, Manolo, que la porta aquesta decisió la té presa des de fa temps, i que no és una cosa d'avui per demà ni de tres o quatre últims resultats.
La roda de premsa de divendres, Lluís, va ser dura. Koeman va ser dur. Va parlar de manca de recolzament per part del club a les últimes setmanes, que s'havia faltat el respecte a l'entrenador i als futbolistes. Jo no sé fins a quin punt tu saps o quina creus que és la sensació que ell té, però sentint-lo el divendres fa la sensació de que continua.
Bueno,
és molt difícil.
Jo tinc la sensació de que davant del mutis que s'estava portant a terme per part del club, va decidir ell trencar aquest silenci, no? En el sentit que, òbviament, doncs, tota aquesta incertesa que hi ha hagut al voltant de la figura del Koeman des de la mateixa directiva, doncs, no ha afavorit gens ni mica, diguem-ne, l'autoritat que ha de tenir un entrenador respecte als seus jugadors quan aquests saben que continuarà o no continuarà la temporada vinent, no? Perquè és conegut que en la majoria d'equips, quan es coneix que un entrenador no seguirà la temporada que ve, hi ha com una mena de descompressió dels jugadors comença a minvar el seu rendiment. Jo crec que en part, una de les raons per les quals el Barça no ha estat a l'alçada en aquesta recta final de la temporada, no únicament aquesta ha estat la raó, però sí en part una d'elles ha estat, doncs, la manca de confiança que mostra la directiva cap a l'entrenador, i això pot provocar un cert relaxament dels jugadors. I aleshores, davant d'aquesta situació, jo crec que Koeman va decidir divendres prendre la iniciativa, parlar a les clares i deixar, doncs, les coses en el seu lloc des del seu punt de vista, perquè el que ell no acaba d'entendre és que la directiva no obri la boca en unes circumstàncies tan especials com aquestes.
Por esa regla de tres, tú decías anteriormente que tú crees que es una decisión que no la va a tomar ahora en frío, en caliente, la Porta, sino que la tiene ya tomada desde hace tiempo, y por lo tanto, por esa regla de tres, si la tiene tomada y no ha dicho que Ronald Koeman será el entrenador, ¿tú crees que dirá que no sigue?
Yo creo que más está por decir que no sigue, que continúa, porque si no, no se entiende esta especie de ninguneo al que han sometido a Koeman durante todo este tiempo.
Bueno,
y además en la cumbre, por llamarlo de alguna manera, de hace un par de semanas, del Vía Véneto, se habló de muchas cosas, pero de todo menos de lo que verdaderamente era necesario o que esperaba conocer Koeman, que era que se le ratificase en su continuidad. Y esto no se produjo en ningún momento, y de aquí la decepción que tuvo el entrenador.
Home, pot ser que no tinguin clar qui vindria en el seu lloc, i hi ha un component econòmic, Lluís, que igual no hem de perdre de vista tampoc, és que fer fora Koeman costa uns 7 milions d'euros, aproximadament.
Sí, 7 milions llargs d'euros, més ha d'acostumar també el que en el seu dia es va pagar per la clàusula de rescissió amb la Federació Holandesa, que superava els 4 milions d'euros. Estem parlant de vora de 12 milions, de més de 12 milions, i per tant, doncs, més els que ha cobrat aquesta temporada, podríem parlar gairebé de 20 milions que li podria costar al Barça, doncs, la sortida de Koeman després d'estar només una temporada a la banqueta, que aquest és la gran, diguem-ne, decepció que té Koeman, en el sentit de que després d'estar somiant durant tants i tants anys tenir l'oportunitat de seure's a la banqueta al Barça, perquè aquest era el seu somni que havia expressat en moltíssimes ocasions, hagi estat un any que ell no ha pogut disfrutar del contacte del públic, dels aficionats, i això és certament el que més li decepa a Ronald Koeman de la seva possible marxa.
Molt bé, a veure què passa, seguirem pendents. Lluís, una abraçada, gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres, adeu-siau.
Pendents, per una banda, del futur de l'entrenador, i també pendents dels moviments a la plantilla.
Potser revela un secret. Potser està a prop de tancar un acord amb el club del meu cor, el Barça. Jugarà al costat del millor jugador de tots els temps, en Leo Messi, i estic segur que gaudirà i farà que el meu club, el Barça, sigui cada vegada més fort amb ell al camp.
Guardiola parlant del Kun Agüero. Incorporem a l'antena l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
I clar, Guardiola diu dues coses. Que Agüero vindrà al Barça, que no és cap secret, perquè ja se sap, però també diu que va jugar al costat de Leo Messi, que el futur de Leo Messi està en l'aire encara.
Dona dues notícies. És que no s'entén el fitxatge del Kun Agüero, molt bon amic de Leo Messi, si no continua el davanter argentí. Aquesta setmana se n'ha d'anar a concentrar amb l'Albiceleste. Ens deien des del seu entorn aquests dies que ja veuríem si se n'anava amb la renovació signada o la deixava a l'aire. Ara mateix queden 37 dies de contracte de Leo Messi amb el Barça. El que sabem segur és el que ja hem anat explicant, que s'anunciarà després de la final de la Champions aquest dissabte dos fitxatges citizens. El Kun Agüero, etern desig al Barça al llarg de temporades, arriba lliure aquest estiu, que en complirà 33 anys, signarà per 2 anys i accepta una rebaixa considerable de la fitxa que percebia el City, que era de 12 milions d'euros, cobrarà més o menys la meitat. El Kun, segons el seu entorn, no ha contemplat cap altra oferta. Quan van començar els contactes amb el Barça, només ha volgut venir al Camp Nou i ho farà vestirà de blaugrana 2 temporades. Eric García no va poder ser al mercat d'hivern. El central de 20 anys també compleix el desig de tornar al Camp Nou, a cost zero. Signarà, en el seu cas, per 5 temporades. S'estrenarà a l'Eurocopa després d'un any complicat al City, on ha jugat poc perquè volia sortir. Adapta la seva fitxa al context actual. Pel que em deien, hi haurà augment progressiu a mesura que avanci el seu contracte. Un altre nom propi que n'hem parlat tot l'any és Depay. El Barça té molt avançat un acord amb el davanter holandès. També queda lliure. És el nom que ha demanat Koeman per activa i per passiva. Segons ens diuen des del club, pot arribar independentment de que el tècnic no continuï, perquè el veuen com una oportunitat de mercat per reforçar la davantera, i el que ara ha de fer el Barça a l'hora d'afrontar operacions és que arribin jugadors a cost zero, és a dir, agents lliures, o bé fer operacions a partir d'intercanvi de peces. L'últim nom propi és Emerson. El Barça, pel que em diuen des del Betis, li ha comunicat de paraula que volen quedar-se'l, farà la pretemporada i, si convenç el míster, seguirà aquí. El Betis, però, està a l'espera de tancar un acord amb el Barça per escrit. No es fien fins que no ho vegin plasmat per escrit. La Porta haurà de pagar 9 milions d'euros per fer-se amb els serveis d'Emerson i el Betis es guarda un 20% dels beneficis d'una futura venda en cas que el Barça decideixi traspassar-lo a un altre equip.
Perfecte. Tot això en el capítol d'arribades. En el capítol de sortides, bé, la intenció és que surti molta gent, però això s'ha de parlar amb els representants dels jugadors i a veure qui surt i a veure quins pactes es poden arribar perquè els jugadors es baixin el salari. Tot això trigarem molts dies a que tot això es vagi tancant i es vagin arribant a pactes, no?
Hem estat disparant a Anton representants de jugadors assenyalats en aquesta profunda renovació que va anunciar Joan Laporta, i pel que ens diuen encara no tenen notícies del Barça aquesta setmana, però serà clau, serà important. El club vol demanar una rebaixa salarial a la gran majoria, si no la situació és insostenible. Les vaques sagrades assenyalades, com Piqué, Alba, Busquets, Griezmann, Sergi Roberto, estan encara a l'espera d'una reunió amb el club. I molts, com per exemple en el cas d'un Tití, que porten a la rampa de sortida, que són conscients que el club els vol vendre des de l'estiu passat, tampoc tenen noves notícies del Barça, però aquesta setmana saben que, o esperen almenys, que comencin reunions a tots els nivells per impulsar aquesta neteja, aquesta renovació que té al cap Joan Laporta i que més va expressar públicament la setmana passada.
Ho anem explicant. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
I falta parlar d'una peça més, Oli, que és la peça del director esportiu, que podria ser Jordi Cruyff. El que passa que Jordi Cruyff continua vinculat amb el Shenzhen, l'equip xinès.
Sí, de moment sí. Ahir ens deien des de fonts properes a Jordi Cruyff que hi ha una aturada allà a la Lliga xinesa fins al dia 15 de juny, de manera que a partir d'aquí veurem què és el que passa, però ell no ha demanat encara desvincular-se del club xinès. Segons els companys de ESPN, segurament hi haurà prevista una reunió amb Joan Laporta. Jo estic segur que Jordi Cruyff i Laporta parlen sovint, de manera que a partir d'aquí veurem com està el tema de la seva incorporació. Però a dia d'avui no ha demanat encara desvincular-se d'aquest club xinès i té previst anar, perquè té contracte encara després de l'aturada, el dia 15 de juny.
Tenim per davant, com podeu comprovar, dies molt intensos, setmanes molt intenses en clau Mercato Barça. 3:25, pausa i la llista de Luis Enrique.
Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Luis Enrique ha donat aquest matí la llista de la selecció espanyola per l'Eurocopa, que arrenca, ho recordo, a l'11 de juny. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
La llista és de 24, però no es parla d'aquests 24 jugadors. Es parla sobretot d'un que no hi és, Sergio Ramos.
Sí, senyor. Avui es confirmava aquesta nòmina de seleccionats per a la propera Eurocopa i l'absència del defensa del Real Madrid. Una absència dolguda. S'especulava molt amb la possibilitat de donar i jugar amb els tempos perquè Ramos estigués recuperat de la seva lesió i pogués participar amb la selecció en aquesta Eurocopa, però definitivament no ha pogut ser. Una decisió que Luis Enrique li ha comunicat a Ramos per telèfon aquesta passada nit i que no ha estat fàcil pel seleccionador espanyol.
No ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas. No solo no ha podido competir, sino yo creo que no ha podido ni entrenar con el grupo. No ha sido fácil, me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado al máximo nivel, muy profesional, alguien que siempre ha ayudado a la selección, pero veo claramente que es una decisión complicada, pero que busco siempre el beneficio del equipo, el beneficio de lo que considero mejor para el grupo. Es más, le recomendé que fuera egoísta, que pensara en sí mismo, en recuperarse al 100% para continuar jugando en su club y en el futuro en la selección, si así fuera.
Un Sergio Ramos que també en la mateixa línia a les seves xarxes socials ha reconegut amb honestedat i sinceritat que no estava en un moment òptim físic per anar a aquesta Eurocopa amb la selecció espanyola. Així doncs, una llista en aquesta de 24 futbolistes no esgota el cupo de 26 on hi ha 3 jugadors del Barça: Jordi Alba, Pedri i Sergio Busquets, que amb l'absència de Ramos és el jugador més veterà, amb més internacionalitats en la selecció espanyola. Li han preguntat al seleccionador si ara li toca a Busquets portar aquest estàndard de la veterania i ha dit Luis Enrique que la Roja és un combinat de veterania però també del que han de portar els joves i els futbolistes amb menys internacionalitats.
Bueno, yo creo que si por algo nos definimos nosotros como selección es por ser un equipo, por ser un equipo. No, más allá del peso que puedan tener algunos jugadores, normalmente los veteranos, el peso recaerá en todo el grupo, en todo el equipo, todos tienen que aportar. Creo que hay unos 12 jugadores de menores de 25 años en la selección, pero también hay jugadores con un amplio bagaje internacional. Creo que está bastante equilibrada la selección. Todos han de apretar y tirar del carro y va a ser muy importante el ambiente que podamos tener y generar a lo largo de los 40 días. Espero que estemos concentrados.
Dels que han entrat, la principal novetat és Aymeric Laporte, que estrenarà nacionalitat espanyola. I, per tant, convocatòria amb Luis Enrique. No tenia, evidentment, cap internacionalitat fins ara. I destacar que, amb l'absència de Ramos i també la de Carvajal, un altre defensa lesionat, no hi ha cap jugador del Madrid en aquesta nòmina de 24. És històric,
eh?
És històric. En mundials hi han Eurocopes. Hem anat als arxius i sí que hi ha precedents de convocatòria sense jugadors del Madrid a la selecció olímpica d'Amberes el 1920, a la selecció olímpica de Sydney en el 2000 o a la de Londres en el 2012. Però en Eurocopes i o Mundials sempre, com a mínim, hi havia hagut un futbolista del Real Madrid dintre la nòmina de convocats. Una selecció espanyola que jugarà 2 amistosos, 4 de juny contra Portugal, 8 de juny contra Lituània a Sevilla, abans de debutar el dia 14 contra Suècia.
2:45, de seguida obrim debat a Sports Cope.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'hi perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Col·labora Cadena Cope.
Vinga, obrim el debat amb l'Oliveros. Estàs per aquí, no, Oli?
Sí, per aquí estic, sí, senyor.
Perfecte. Saludo al Minguella. Hola, Minguella.
Bona tarda, com esteu, muchachos?
Molt bé, i tu què tal?
Bé, home, aquí acabant de dinar amb la família, dilluns de Pasqua, Prat de Gitano, dic que no falti de res.
Molt bé. Des d'on? Des d'on? Peralada, sí, Montbella?
No, ara ja hem tornat a Peralada i hem arribat a, aquí, a prop d'on viurà el Pep Guardiola.
A prop d'on viurà Pep Guardiola. O sigui,
ah,
això està per aquí, per on? Per on? Per...
No, aquí Pedralbes.
Pedralbes, no? Molt bé.
Sí, home, jo
al costat també, al costat també de la teva casa, Josep Maria.
Exacte.
Sí, sereu home, veïns, sereu veïns, sereu veïns.
Gente, gente guapa, gente de Barrios Altos.
Bueno, guapos, guapos es queda mirar, tu.
Ah, sí, home, i tant, i tant.
Però ets muy condescendiente. Però bueno, seguim
endavant. Molt bé, molt bé, molt bé. Poli, hola, Poli.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, muchacho?
Bien, bien, bien. Aquí expectante, expectante, como tú sabes. Qué buena
Oye,
lista hemos
Poli,
hecho.
Oye, desde tus tiempos que no había
Qué
un
buena lista,
en, la,
dice.
En Madrid.
No, no, no había, desde mucho antes, edición. Desde mucho antes. Lo he leído por ahí, era del 1935, puede ser, ¿o no?
20,
no,
1920, de
Desde 1920, fíjate tú
más
el programa.
Más de 100 años.
Mira, yo entiendo que si no tiene que ir ningún jugador del Madrid, como si no tiene que ir ninguno del Barça, me parece bien, si el entrenador. Pero es que ves cosas en la lista...
Que no te gusta, a ver, que no te gusta, lo que menos te gusta, a ver.
No, a mí lo que no me gusta es que vaya gente que no quiere ir a la selección primero, eso por encima de todo, que tuvieron para elegir una nacionalidad y eligieron la francesa para ir con Francia, y
de
que ahora
Laporte,
Express,
de Laporte.
Hombre, claro, evidentemente, y ahora de Express, que es una vergüenza total y absoluto esto, traigan a un tío que no quiere jugar en España, porque como no la ha llamado su selección, la francesa, la hacemos nosotros españoles y le ponemos a jugar, y además que no es titular. Como esos hay otros más. Y luego te voy a decir una cosa, no voy a hablar del Madrid, te voy a hablar de Canales. Y Nacho, bueno, te voy a hablar del Madrid. Que no vayan a esta selección, de verdad, en serio. ¿Estamos hablando en serio de esta o de qué estamos hablando?
Hombre, del Madrid está claro que hubieran ido Ramos y Carvajal en circunstancias normales, pero bueno, están como están.
Escucha,
Nacho
Joan,
podría estar, pero bueno.
Mira, como dice Luis Enrique, tienen que ir los mejores, y en el momento que mejor
están. Pero eso es muy relativo, Poli, porque para la gente del Celta es un escándalo que no vaya.
No, pero, yo entiendo a Poli.
Es decir, si quiere gente que esté compitiendo bien,
claro.
Nacho está compitiendo más y mejor que Eric García.
Pero totalmente. Es que Eric García no compite porque no juega, para empezar.
Claro.
Entonces,
claro.
Tú llevas a un futbolista, a un Eurocopa, varios futbolistas que no son titulares en su equipo. Te hablo para no mezclar al Madrid nada, del PSG, Sarabia. Sarabia no es titular, juega de vez en cuando y lo lleva. Canales, que ha hecho una temporada de cine en el Betis, que la ha metido en la UEFA y la ha hecho todo, no lo lleva.
Hombre,
es para
hombre, y además se juega en Sevilla, de estar
exacto,
Canales y Navas.
Escucha, Oli, qué bien, me alegro que lo hayas dicho, hombre. ¿Tú sabes lo que supone que Canales lo hubiera llamado? ¿Cómo está esta ciudad? Ni te cuento.
Pero bueno, a partir de ahora, la lista es la que es, Poli, a tope con esto, ¿no? O habrá que estar con la selección.
Yo estoy muy
¿no?
decepcionado, necesito un tiempo para asimilarlo. Bueno, no, te lo digo en serio.
Hasta el día 11, vale.
Pero no quiero que penséis que es porque no ha ido Nacho, porque no ha ido Sergio Ramos, no. Yo, Luis Enrique, no me gusta las cosas que hace, no me gusta, a mí personalmente, porque creo que no tiene un criterio fijo. Y yo como jugador, voy a hablar como jugador, y creo que José María me va a entender perfectamente.
Sí, hombre.
Yo para ir a la selección tenía que ser titular indiscutible y meter 15 goles o 20 goles. Y ahora va a la selección alguien que no juega. Eso no puede ser, eso es imposible. Es que eso está fuera de todo criterio y de toda ética. Tú estás premiando a un tío que no juega y no puede demostrar nada, y uno como Brian Hill, que se ha partido la cara en un equipo como el que ha jugado el Eibar, que es de un mérito
gran
extraordinario.
Gran temporada hecho, grandiosa.
Una temporada extraordinaria, por ejemplo, es que te estoy poniendo un jugador del Madrid ni del Atlético de Madrid, no. ¿Y no le llevas a la selección?
Pero hombre,
no puede ser, hombre, que yo soy jugador. A mí esto me pasa. Y me dolería en el alma. Es que le digo, vaya la mierda, hombre, que se vaya... Con perdón. Hombre, claro que sí.
Oye, Minguella, ¿qué dius? Aviam.
No, a veure, això de les seleccions, ha canviat molt, o ha canviat molt, perquè cada vegada els equips grans, els grans i els petits, tenen més estrangers, més jugadors no seleccionables. Mm. Llavors, clar, aquí sorprèn que abans les seleccions es feien amb 5 del Madrid, 5 del Barça, 4 de l'Atlètic de Bilbao i 4 de no sé què, i un del València. Però ara això ja no, aquest baremo ja no serveix.
Bien.
Llavors, per què? Perquè, clar, el Madrid pots parlar del Ramos, pots parlar del Carvajal, que està lesionat, pots parlar inclús de l'Asensio, però no pots parlar de gaires més, perquè els altres són estrangers, estan a la seva selecció, no la d'Espanya. I després hi ha una situació, i és que hi ha molts interessos. Hi ha molts interessos, trucades, no sé què, no sé quantos, i el si es pogués analitzar com arriba un o l'altre a la selecció, però potser la cosa quedaria més clara.
Hablando de interessos...
Qui és un, qui és l'altre, però estic segur que hi ha influències de molts tipus.
Pues eso es triste, José María.
Pero es así. Hablando de intereses, José María, yo te pregunto directamente, porque tú has sido agente de futbolistas.
Sí.
¿Se llama a jugadores por ser amigo de los agentes de futbolistas?
Yo no sé si se llama por ser... Lo que sí sé es que los agentes, cuando hay un seleccionador o seleccionadores
al que puedes
llegar...
Claro.
Llamas para decir, oye, tú, acuérdate...
Intentar influir.
Claro.
Es triste, es muy triste.
Pero antes esto era más complicado porque había mucha oferta, vamos a decir. Había muchos jugadores seleccionables. Y ahora, claro, tú ves el Madrid. El Madrid, seleccionable nacional, ¿cuántos tiene?
Pues ahora mismo Nacho. A Nacho.
Sergio Ramos, Nacho, Carvajal y poco más.
Asensio, hay tres o cuatro.
Ahí justito, Asensio.
Claro, bueno, pero es igual, tres o cuatro.
En eso lleva razón.
Claro, entonces todo esto influye, y luego viene que cada seleccionador, como decimos, tiene sus teorías y sus tal. Bueno, el Moreno, que es el que estuvo un tiempo en lugar de Luis Enrique cuando la situación aquella desgraciada...
Que ganó todos los partidos, curiosamente.
Bueno, sí, pero llevaba otros jugadores.
Sí, pero que ganó todos los partidos, digo, yo
que
no
sí,
sé...
Que te digo que siendo de la misma camada de entrenadores, porque uno era el entrenador y el segundo, cuando el primero no está, el segundo, me acuerdo que llamaba unas listas
sí,
de jugadores que no habían estado con Luis Enrique. Bueno, pues ahora para Luis Enrique y pide otros, bueno, ¿qué van a hacer? Bueno,
pero José María, déjame que le haga una pregunta a José María. José María, yo solamente lo único que reclamo, y que digo que no me parece justo, es que un jugador que no juega vaya a la selección. Si tú no juegas, no puedes ir a la selección.
Sí,
estás representando a tu país por tus méritos hechos en el campo. ¿Es correcto, José María, o no?
Sí, totalmente.
Eso. Es decir, y si tú no has hecho méritos en el campo, tú no puedes ir a la selección. No puede ser, es una vergüenza.
Tiene que haber un agujero muy grande en todos los clubes en esta posición para que un suplente, lo que sea,
no pongan nombre, exactamente.
Para que sea... mejor o más fiable que gente que está jugando 50 partidos en una temporada. Entonces esto, en teoría, parece una cosa muy extraña.
Bueno, una cosa más para acabar, hablando de méritos, que yo el otro día, Poli, me preguntaba, viendo el desenlace de la Liga, quién ha hecho peor temporada, si el Madrid o el Barça al final.
Hombre, yo creo que el Barça, y te voy a explicar el porqué. Muy sencillo, ha ganado la Copa, está claro que ha ganado la Copa, perfecto. Pero digamos, los dos títulos de verdad, donde el Barça y el Madrid tienen que estar siempre, uno ha estado hasta el minuto 90 y pico el otro día, y en la Champions hasta la semifinal, hasta faltando 5 minutos, se podía meter un gol y podía clasificarse. El Barça no, el Barça ha caído antes y en la Liga se ha desentendido.
Pero tiene un título.
Sí, pero bueno, estamos de acuerdo. Bueno, sí, pues,
título y el Madrid ninguno.
No, pero escúchame. No,
yo lo digo, yo tengo dudas, pero lo digo por poner sobre la mesa argumentos.
Sí, no, si hablamos de títulos está claro, el Barça, ya está, no hay más que hablar. Ya. Ahora, de imagen de uno y de otro y la terminación de uno y de otro, ya. Yo creo que hay diferencia, hay bastante diferencia.
Estoy de acuerdo en eso.
Y os voy a decir una cosa, El otro día he leído, no sé si ha sido esta mañana mismo en el Marca, no me acuerdo, unas declaraciones de Koeman, y lleva mucha razón también en una cosa que dice, A lo mejor mirando para atrás, ves lo que se ha hecho y lo que tienes. Que le pasa al Madrid lo mismo, Que si miras para atrás, ves lo que tienes. ¿Me explico o no?
Miguel, ¿qué dius? ¿Qué dius d'això? No, fet pitjor temporada.
Per títols no es pot...
La temporada és una mierda de los dos.
Exacte. El que passa és que la Copa, amb tots els respectes, es va salvar una pròrroga in extremis allà a Granada.
Vàries pròrrogues.
Vàries pròrrogues. Aquí el...
Contra el Sevilla.
El Ocampos del Sevilla tira un penal que si fa gol ja ens anàvem tots al cine. I no és... Bueno, és les avantatges de la Copa. El Madrid ha arribat a semifinals de Champions. Nosaltres ens van fotre un 1-4 aquí.
Que no vale parar, però bueno.
Bueno, coño, semifinales de Champions.
Sí, però per això t'ho dic.
Hay que llegar, tu.
Sí. És lo mínimo que se le pide al Barça i al Madrid.
I ha quedat... I ha fet una segona volta al Madrid... tranques i barranques, però escolta, arribant aquí...
Lluitant fins al final, sí.
Els dos no han arribat a les seves d'això, però si diguessis una a l'altra, potser jo et diria que el Madrid potser ha estat una mica millor que el Barça, però vaja, cap dels dos ha arribat a les exigències
de les
plantilles. Molt bé, amics.
Un any més complicat per al Barça, per a Koeman. Més complicat que el Real Madrid.
Muy complicado.
Bueno, el Madrid ha tenido muchas lesiones también, COVID y
62,
tal. También
62
ha tenido,
lesiones.
También Joan, ha tenido los suyos.
62 sí. lesiones.
Habría que averiguar también qué es lo que pasa.
Para efectivamente.
Algún culpable habrá.
Aquí lo dejamos de momento, amigos. Oli Minguella, Poli, una abrazada fuerte.
Venga, fíjate.
Seguim.
Pericus, periques, som de primera! Ja teniu disponible l'edició limitada de l'ascens a les RCDE Stores. Trobareu una varietat de productes a adquirir que no podeu deixar escapar. A les botigues físiques, a la web o a l'app oficial, compra producte de l'ascens. Gràcies, Pericus!
Doncs de l'Espanyol parlem a 19 minuts per arribar a les 4 de la tarda amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, Joan Bajori, bona tarda.
El títol de Lliga haurà d'esperar fins a l'última jornada, com a mínim.
Mira que es fa llarg, això, eh?
Sí.
Fins a la jornada 42. Mira, l'Espanyol havia de guanyar dos partits en 4 jornades i només n'ha guanyat un de moment. L'empat d'ahir és insuficient davant del Mallorca, que va guanyar el seu partit. En gol 23 de RDT. La primera part tirada a la brossa. Va reaccionar Vicente Moreno fent entrar doncs Melamed i Puado, i després RDT, que ho va canviar més o menys tot. Bon gol del jugador que tornava després de Covid, però no suficient. Empatar a un vol dir que l'Espanyol ha de guanyar al Corcón si vol ser segur campió, i no ha d'esperar el que faci el Mallorca a Ponferrada. Darder expulsat en el minut 90. Diu l'àrbitre en el seu acte, de la Fuente Ramos, que li va dir: me cago en tu abuela. Ja sé que sap que sona malament, però això li va dir. Jo no veig el Darder dient això. Ell va negar-ho de manera rotunda a les seves xarxes socials. Deia que li va dir que s'està riendo de nosotros, referint-se al porter del Tenerife. Segons hem pogut saber, l'Espanyol està doncs buscant imatges de la transmissió a través de, també del seu servei jurídic, per presentar al·legacions. És evident que creuen 100% en la versió del futbolista, que s'afronta a uns dies de baixa, almenys un parell de jornades com a mínim. En definitiva, que cal guanyar a l'Alcorcón.
Vale. Ara incorporo el Diario, però abans, Quique, un parell de polèmiques que afecten a l'Espanyol i al Barça de les últimes hores. Una és el tema del futbol base, que això ja ha passat d'altres vegades. Es veu que el Barça s'emporta 6 futbolistes del futbol base de l'Espanyol, no?
Ho ha publicat Mundo Deportivo aquest matí, i és ben cert. Un d'ells, el jugador del B, Ferran Jutglà, que ha anat convocat algunes vegades amb el primer equip de Vicente Moreno. Bé, a mi em diuen des del club que ja ho saben. El moviment d'alguns representants no ha agradat a Can Perico, i la frase textual és: para si se van por dinero, la puerta de salida es grande. Així que, com entenen que se'n van per diners o per condicions econòmiques favorables, doncs mira, doncs que marxin, i ja saben que no podran tornar. Estem parlant de jugadors des del B fins a l'infantil B de l'Espanyol, cosa que no passava des de fa temps, però es veu que aquest estiu doncs serà tònica habitual.
I l'altra polèmica és que les jugadores de l'Espanyol no van fer passadís a les jugadores del Barça en el partit de Lliga de l'altre dia, després que el Barça guanyés la Champions, no?
Sí, decisió de club. S'entén que han passat ja uns dies i que el Barça va jugar un partit entre setmana, crec que contra l'Atlètic Club de Bilbao, on sí que ja va rebre el passadís i que no es fa eternament, i doncs van decidir no fer-ho. Jo l'hagués fet per evitar que em fessin sortir els colors de la cara, però van decidir no fer-ho.
Molt bé. Javier de Arabuenas.
Hola, buenas. ¿Puedo añadir algo más?
Lo que tú quieras, lo que tú quieras.
Bueno, primero, creo que nos tendríamos que mirar el ombligo de por qué se están produciendo tantas bajas en el fútbol base y no echar siempre la culpa a los demás. Segundo, el tema del pasillo famoso, creo que estoy de acuerdo con Quique, error gravísimo del club de no hacer el pasillo. Ayer nos hizo el pasillo el Tenerife, también nos lo hizo hace dos semanas el Cartagena, y ha pasado mucho del ascenso. Y tercero, hay otra polémica en el fútbol base. Juvenil B, alineación indebida de un jugador en el partido contra el Sanz que afecta a dos equipos. Veremos, porque hay tanta gente allí, no saben lo que hacen ni lo que dicen. Con esto está todo dicho.
Vale. Buenos apuntes. Javi, del partido de ayer te estuve escuchando y no estabas muy contento, ¿eh? La segunda parte un poquito mejor, pero no estabas...
Es que yo no entiendo por qué Vicente Moreno deja fuera de inicio a Puado. Lo de Raúl de Tomás se puede entender por el tema COVID, pero ¿por qué David vuelve al centro del campo? ¿Por qué no juega Keidi Vare? Hay cosas que yo sigo sin entender. Lluís de titular y no Calero. Lo que está claro es que el equipo después del día de Zaragoza ya no es el mismo equipo, a pesar de la victoria en Ponferrada, porque bueno, en 10 minutos marca dos goles. Y a mí me preocupa. Primero porque ojalá el Alcorcón le gane al Girona hoy. Ojalá. Y lo digo, pero no por nosotros, sino porque yo
no parece, pero bueno, ya veremos.
Pero claro, es que si el Alcorcón hoy gana...
¿Se estará jugando la permanencia?
Ya no se la juega la permanencia el próximo domingo. También es verdad que depende de otros resultados, a lo mejor el Alcorcón sale ya sin ninguna presión el domingo que viene. Pero yo no veo a un equipo que va a jugar el domingo que viene sin Puado, sin Pedrosa, teóricamente sin Darder, sin Oscar Gil en el equipo titular, que pueda hacer algo más. Porque claro, ¿quién va a jugar de lateral derecho? ¿Le va a dar la oportunidad a Omar o se va a inventar a Lluís como se inventó otra vez Vicente Moreno? Pues no lo sé. Pero yo no veo a este equipo mentalmente preparado para ganar en Madrid. No sé lo que hará el Mallorca, ojalá no gane. Pero nos estamos jugando un título que lo teníamos, pero claro, en nuestras manos desde hace ya dos o tres semanas. Pero cuando sales con una mentalidad que si la resaca, que si no sé qué, pues mira, a mí me preocupa mucho el futuro deportivo de este club. No el económico, sino el deportivo, porque todos los jugadores de la plantilla no acaba ninguno contrato, incorpora a dos más que son Moja y Víctor Gómez, y ya veremos de dónde sale toda la masa salarial para pagar a los jugadores.
A ver qué pasa hoy en los partidos de la jornada y a ver qué pasa en la última. Javi, un abrazo, gracias.
Buenas tardes.
Perquè avui es juga el gruix de la jornada a segona divisió amb horari unificat a partir de les 9 de la nit al Girona, pendents del Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Sí, pendents del Girona, que rep l'Alcorcón en aquesta jornada unificada a les 9.
I que vol assegurar-se ja, si pot ser, la plaça de promoció d'ascens.
Sí, pot ser. Hi ha dos escenaris. Recordo del que ve al Girona, de ser ara mateix el millor equip de la segona volta de la Lliga Smartbank. És un 28-33, són 6 victòries seguides, tot això que sabem, però que és bo reiterar i repetir, i en aquestes 6 victòries seguides encaixant només un gol. Té a tota la plantilla, i això no deixa de ser novetat, disponible Francisco, i inclús a Samu Saiz, que no va jugar a la Rosaleda de Màlaga. I et deia que hi ha dos escenaris perquè avui faltarà una jornada, el Girona pugui assegurar la plaça de promoció per pujar. Una, millorar el resultat d'Sporting o Rayo, que recordo tenen 64 punts, estan Leganés, Almeria i Girona, tercer, quart i cinquè, amb 67. Aquest és un escenari. L'altre és guanyar l'Alcorcón i que l'Almeria, que també, insisteixo, té 67 punts, no ho faci davant el Logroñés. Són els dos escenaris que permetrien al Girona, a falta d'una jornada, assegurar aquesta plaça. Després haurien de veure on cau el Girona. Anem a posar veu a tot això. El tècnic del conjunt de Montilivi, Francisco Rodríguez.
Al final dependemos de nosotros ahora mismo, de sacar nuestro partido adelante y trataremos de hacer eso con el Alcorcón. Ya digo con todo el respeto, lo cierto también es que llevamos 6 puntos más que el año pasado, 5, que todo está mucho más caro y bueno, es diferente, pero sí, lo que me gusta es ver las caras de nuestros jugadores, ver las caras de todo lo que trabaja en el club, ver la cara de nuestra gente en la afición en la calle, y esto nos hace ser optimistas, pero dentro de la humildad y de saber lo difícil que está siendo y lo difícil que nos queda por luchar, ¿no?
La veu de Francisco, Berra patint 11, és a dir que avui, inclús amb aquest sistema de tres centrals, entenem que no canviarà gaire, en un Montilivi on porta 5 victòries seguides al Girona.
Pendents del Girona i també del Sabadell. Nazareno Grossi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que recibe a la Ponferradina y bueno, ganar y esperar.
Así es, el Sadel va a estar muy pendiente de ese Girona Alcorcón, de también del Castellón Rayo Vallecano, Almería Logroñés, exactamente de todos los partidos que se juegan exactamente a la misma hora. Último choque de la temporada en la nueva Creu Alta para un Sadel que recibe hoy a la Ponferradina desde las 9 de la noche, cuando buscará obtener 3 puntos muy necesarios para tener alguna posibilidad de mantener la categoría. Habló Hidalgo para dar su punto de vista acerca del encuentro.
Sabem que la situació és la que és difícil, però a la nostra mà està guanyar el partit contra la Ponfe i tenim aquest percentatge de, em sembla que 35%, ens hem d'agarrar aquest 35%, fer el nostre, donar-ho tot amb convicció, en sabem la situació i canviant aquesta ratxa de resultats que portem ara.
El Sabadell recupera a todos los sancionados del último partido, pero no podrá contar ni con Ángel ni tampoco con Álvaro Vázquez, quienes continúan lesionados. El Sabadell ya lo sabe, solo vale la victoria y la ayuda de resultados de los demás partidos que se juegan a la misma hora.
Gracias, Naza.
Hasta luego, gracias.
Tots els partits a les 9, repeteixo, des de mitja hora abans al tiempo de juego de la Copa i una més de futbol. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha presentat Cruyff curt aquest matí a Sant Pere de Ribes, no?
Ara mateix està presentant-ho al pati de la que va ser la seva escola quan era una nena, on ha explicat que estava molts cops castigada perquè volia jugar a futbol amb els nens i els nens no acceptaven que ella era millor que ell. És un pati on ha vist forjar el seu caràcter, Aitana Bonmatí. Una Aitana Bonmatí que ha atès Esports Cope just abans de començar aquesta inauguració del pati 14 de la Fundació Johan Cruyff a Sant Pere de Ribes, i que ha explicat el perquè d'aquesta imatge polèmica que ha corregut per les xarxes d'ella en el derbi ahir contra l'Espanyol, en la celebració del gol en el minut 93 que donava la victòria al Barça, fent callar a l'afició de l'Espanyol.
Va ser un partit molt, molt, molt tens, s'escoltaven insults a les grades, també el partit va ser molt, molt de moltes hòsties, crec que mai havia viscut un derbi tan, tan intens i per mi doncs, va ser bueno, molt especial marcar el minut 93, 92, no sé, i per tot l'equip també, i al final bàsicament allò és un gest perquè bueno, doncs, en el partit vam rebre coses doncs, no gaire maques, no?
També ha comentat l'Aitana que l'Espanyol no els hi va fer el passadís, que no és problema d'elles, que si volen ser així que ho siguin, una Aitana Bonmatí que demà al matí marxarà amb tot l'equip cap a Madrid, cap a Leganés, on disputarà el dimecres la semifinal de la Copa de la Reina contra el Madrid Club de Futbol Femenino, i diu l'Aitana que volen el triplet aquest any.
Ho comentarem durant la setmana. Sílvia, gràcies.
Adeu.
Fins aquí al futbol.
Es el peor año que tenemos de reserva. En agosto tenemos disponibilidad, en julio tenemos disponibilidad.
¿Qué nos va a pasar en el reto del turismo? Abrir demasiado rápido o sin medidas necesarias puede ser el peor el remedio que la enfermedad. Pero pensárselo mucho cuando ves que tus principales rivales están espabilando también, porque Portugal empieza a recibir turistas.
En COPE, Italia, Carlos Herrera también es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Han vuelto a haber intoxicaciones etílicas.
Sin estado de alarma, los del botellón no han fallado. Los del botellón tienen una dedicación que cumplen como nadie. Y ya veremos exactamente en qué se traduce todo eso si trunca esta clara bajada de la incidencia.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en Carglass.es.
Es el momento de estrenar y de canjear tu 21% de regalo en El Corte Inglés.
Tienes hasta el 26 de mayo.
Sí, sí, aprovéchalo en tus compras de moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, hogar y juguetes.
Hasta el 26 de mayo canjea tu 21% de regalo en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Bàsquet, Albert. Sí. Ara el Barça ja sí definitivament enfocat a la Final Four de Colònia.
Sí, mira, en qüestió d'uns minutets, 36 minuts mal comptats, tenim cita amb Saruna Jasikevicius i amb els tres capitans, és a dir, Pierre Oriola Manjanga i Nico Mirotić, en la roda de premsa prèvia a aquesta final a 4. Demà se'n va el Barça cap a Colònia. Dijous, presentació de la final a 4. Un integrant del vestidor. No puc revelar res més. Estarà aquesta setmana a Esports Cope i divendres, 9 de la nit, aquest Armani Milan-Barça, el primer escull per ser a la final de l'Eurolliga del diumenge 20-30. Diumenge 20-30 del vespre. Per cert, que ja tenim un derbi català, el play-off pel títol, quarts de final de la Lliga Endesa. Segon Barça, setè Penya, el millor de tres partits, com totes les eliminatòries. I atenció, que el Barça jugarà el diumenge vinent dia 30, o bé la final de l'Eurolliga, o bé el partit pel tercer i quart lloc, i dimarts arrenca aquest play-off davant la Penya.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
En hoquei patins, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda.
El Barça s'ha proclamat campió de Lliga.
A falta de una jornada, el Barça se lleva su liga número 32, la octava consecutiva, con una contundente victoria en la pista del Mataró 0-15, que le sirve para alejar definitivamente el Liceo, un rival que durante una fase de la temporada llegó a estar 5 puntos por delante del conjunto azulgrana, lo cual les ha obligado a hacer una segunda vuelta casi perfecta, en la que solo han cedido un empate en la pista del Reus. Edu Castro, técnico del Barça, da mucho mérito a la trayectoria de su equipo, en la que en 29 partidos solo han perdido uno y han cosechado 2 empates.
La vida regala somnis a vegades i que fins a la penúltima jornada no siguis capaç de fer-te amb el títol diu molt de la competitivitat que hi ha hagut. No poder fallar mai perquè el Liceo no fallava. Realment ha estat un exercici de fe constant, no de fallir.
Próximo reto, ganar la Supercopa de España que se juega en Coruña a partir del 10 de junio. Y en chicas, victoria en Liga para el Palau de Plegamans, que ha superado en la final al Manlleu.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
En motor, Carlos Sainz, segona a Mónaco, primer podium Ferrari.
Más no se podía hacer. Creo que hemos tenido muy buen ritmo todo el fin de semana. Yo ya he habido ratos de la carrera donde creo que lo he podido demostrar. Así que contento con el segundo puesto. Quizás no del todo contento por el equipo, por esa sensación que se te queda, ¿no?, después de haber tenido la pole ahí al alcance de tu mano y no haber ganado la carrera. Pero después de lo que pasó ayer, hoy segundos, yo creo que era lo máximo que se podía hacer. Max no ha cometido ningún error y es lo que ha pasado.
Pendents d'una nova etapa del Giro d'Itàlia, la setzena, Quique, que s'ha hagut de retallar pel mal temps, no?
Era l'etapa reina i ara és l'etapa princesa, que deien avui l'equip de Koenig, des de Sachile fins a Cortina d'Ampezzo, i només manquen 3 quilòmetres pel final, i Egan Bernal està sentenciant, si no ho estava fet ja, el Giro d'Itàlia. Fa mitja hora que no tenim imatges perquè la climatologia no ajuda. Un Egan Bernal que, en teoria, si tots la gent que està seguint la carrera a través de Twitter diu la veritat, és cap de cursa, 40 segons Caruso, a 45 Bardet, i a més de 3 minuts marxa el segon de la general Simon Yates. Durant una bona part del dia ha estat escapat el corredor del Movistar de Terrassa, Antonio Pedrero. Però Egan Bernal guanyarà l'etapa i guanyarà el Giro d'Itàlia si no hi ha cap daltabaix.
I el que ha guanyat el PGA, Mikkelson, amb 50 anys. Encara estàs a temps, Quique.
I tu també. El teu amic...
Sí,
Sergi Mas diria que els 50ers sí. tenen opcions encara i tenen esperança. 50 anys és el jugador de major edat que guanya un gran. Ha estat el PGA ahir amb un dia espectacular, un dels jugadors que Rafael Mickelson, que guanya el seu 6è gran i finalment gran remuntada de diumenge, 68 cops per John Ram, que acaba 8è, però sens dubte ha fet història Phil Mickelson amb 50 anys.
Gràcies, Quique.
A tu, Grau.
Adeu. Gil, vostè remata.
Com que les xarxes van plenes, en recordarem la llista de Luis Enrique per l'Euro. Unai Simón, De Gea i Robert Sánchez del Brighton com a porters, Gallà, Alba, Pau Torres, Laporte, Eric García, Diego Llorente, Azpilicueta i Marcos Llorente com a defenses, Busquets, Pedri, Rodri, Thiago, Coque i Fabián, migcampistes, i Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama i Sarabia com a davanters. Sant enveja, Ballori. Avui estan fent el seu media day al Chelsea i al City previ a la final de la Champions. Ha dit Pep Guardiola que no li preocupa que Mateu sigui el que xiuli dissabte.
Gràcies, Gil.
Fins demà.
Adéu, que vagi bé. Marxem com cada dia actualitzant les enquestes que formulem a Sportscope via Twitter. En clau Barça avui us estem demanant que li poseu nota a la temporada de Ronald Koeman. Li poseu un excel·lent al 6%, un notable al 13%, un aprovat la gran majoria al 59% i un suspens al 22%. En clau espanyol us preguntem si creieu que l'Espanyol acabarà sent campió de Lliga, campió a segona divisió. Creieu que sí? La majoria, el 65%, creieu que no, el 35%. Arribarem a les 4 de la tarda, més esports, cap a les 7 i 10 a la Linterna a Catalunya. Us recordo que avui hi ha tiempo de juego a partir de 8:45 amb la jornada unificada de segona divisió, la penúltima del campionat. Seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim.